Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Ens separen del punt de les 10 del matí. Amnistia Internacional ha denunciat a l'estat espanyol per reprimir la llibertat d'expressió. L'organització posa damunt la taula casos com el del raper Pablo Hasél, que assegura que posen de manifest una intolerància creixent i perillosa cap a qualsevol manifestació. Però què és exactament la llibertat d'expressió? Està en tela de judici avui dia a l'estat espanyol? En parlem aquest matí, ho fem en conversa amb Miguel Sánchez, que és president de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies, igualment.
Què vol dir exactament llibertat d'expressió? Què hem d'entendre per llibertat d'expressió?
Com a la nota de premsa, el comunicat que us donaven, entenem nosaltres que tot dret té una finalitat o ve d'algun origen. I per nosaltres, el dret de llibertat d'expressió, l'origen que té és fer una democràcia. Per què? Perquè amb llibertat d'expressió, parlamentàriament, la gent podia... De fet, la llibertat d'expressió, l'origen que té és que el Parlament, qualsevol diputat, pogués parlar lliurement sense ser detingut i criticar el govern sense ser detingut. Aquest és l'origen de la llibertat d'expressió. El que passa és que després a la democràcia ha d'estendre aquest dret a tot ciutadà i per això està recollit tant a l'article 20 de la Constitució espanyola com també està a l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans.
Clar, és una cosa, per tant, molt àmplia, no? És un concepte molt ampli d'allò de tinc dret a dir el que jo vulgui dir, però clar, amb les llibertats passa com amb tot, no? La meva llibertat acaba, no?, on comença la de l'altra. I és aquest debat filosòfic, pràcticament, doncs, que ja en parlaven grans filòsofs, no? Amb la llibertat d'expressió també passa que pot col·lisionar amb alguns conceptes?
Exactament igual. I quan col·lisiona s'ha de fer un judici de ponderació, un judici de proporcionalitat, i per això estan els tribunals. És a dir, no quan una persona té llibertat d'expressió de dir qualsevol idea o qualsevol pensament, ha de tindre en compte que n'hi ha alguna persona o altra que pot tindre el pensament contrari. I aquesta ponderació on arriba és el que tenim el poder judicial o els jutges per limitar, en el sentit de no extralimitar-se, de tu tens un dret, però l'altre també, l'esfera de l'altre també es veu intromesa si tu, pues, vas una mica més allà de lo que és la teva llibertat de pensament o la teva llibertat d'expressió.
En quins supòsits ens empara la llibertat d'expressió?
En principi, no és el mateix una democràcia que una dictadura que un govern totalitari. Mm-hmm. És a dir, en principi, el dret d'expressió, expressar-te lliurement idees polítiques, però no només una idea política perquè tu vulguis dir el que a tu et sembla, sinó com es diu la nota de premsa, també com acaba la nota de premsa. Nosaltres, la gent normal, som un fons de pensament, som un fons que també ajuda i col·labora en fer política. I aleshores, quan més expressió, quan més... el xiclet de la llibertat d'expressió, del dret a la llibertat d'expressió, estigui més estirat, més podem aprofundir en la democràcia, perquè més podem controlar el poder i més podem opinar sobre el poder per fer canvis, per fer transformació i per avançar en la democràcia. És que la llibertat d'expressió té la seva raó de ser.
Per tant, un estat amb una democràcia plena al 100% ha de ser un estat amb una llibertat d'expressió plena al 100%?
Si entenem la llibertat d'expressió com constructiva, però no en sentit positiu, sinó contributiva a generar un projecte ètic, que és la democràcia. Viure en democràcia, en llibertat, això és un projecte ètic. És a dir, no tothom en aquest món, no tothom viu en aquest projecte, i tot hem de recolzar que la gent pensi, però clar, no només en la llibertat d'expressió, amb el dret a l'educació, amb el dret a ser digne, de ser escoltat. I mira, posar un exemple. La llibertat d'expressió ha de ser la màxima potència i no tindre limitacions. Però posar un exemple. Quan una persona diu una barbaritat a una cançó o diu una expressió que potser xoca o ofereix al sentiment d'una altra persona, el que han de pensar és que al nostre país tenim el dret a l'honor molt ben considerat. Tradicionalment el dret a l'honor era molt important, però qui perd la dignitat quan diu aquestes coses, quan que posa bombes o que està al favor de posar bombes, qui perd la dignitat no és les persones que a lo millor senten ferides per aquesta expressió. És el mateix el que diu això, perquè no és constructiu, perquè aquesta persona no aporta res a la construcció d'un projecte ètic que és viure en democràcia. És a dir, tampoc hem de posar-nos les mans al cap perquè alguna persona digui has ferit la meva sensibilitat, la meva dignitat. No, ell mateix fereix la seva, com persona constructiva d'un projecte ètic i democràtic, ell mateix es fereix a si mateix. Aquest és el pitjor càstig que pot tindre. I després és veritat que en alguna vegada pot ser un delicte d'odi. Per exemple, la llibertat d'expressió està limitada perquè tu estàs expressant odi a una persona, a una raça o a qualsevol segment de la societat. Això sí que és un límit, d'acord? Cometre un delicte d'odi. Però, en principi, efectivament, la democràcia, la llibertat d'expressió ha d'estar plenament estesa i sense por. Perquè tot això, i perdona que m'estengui.
No, no, endavant, endavant.
Tot això de ara que surt que es poden castigar perquè poses un Twitter o es poden castigar perquè tu t'expresses, això no guanyen els poders, no guanyen perquè tu siguis condemnat o perquè no puguis expressar-te. Guanyen perquè generen una por a la societat i la gent mateixa ja assumeix que té por d'escriure en Twitter per si li passa alguna cosa, d'acord? Aquest és l'esperit de la llei Mordassa. La llei Mordassa no guanya perquè n'hi hagi moltes infraccions i moltes sancions per a l'administració. No, guanya perquè genera genera a la societat una por que és el que fa que la gent no s'arribi a expressar. Amb això hem de lluitar i amb això hem de lluitar perquè defensem una llibertat d'expressió, perquè ni tenim un dret a expressar-nos per construir el projecte que és la democràcia. És això.
Clar, en aquesta intervenció has dit moltes coses que m'agradaria anar desgranant, perquè és una mica la idea que teníem, no? Perquè, clar, avui dia, quan escrivim comentaris a Twitter, quan escrivim comentaris a Facebook, hi ha qui diu, jo quan escric m'ho penso tres vegades perquè segons que escrigui podrien denunciar-me. Però és veritat que ens poden denunciar per un tuit que fem? Per una comunicació a les xarxes socials?
N'hi ha hagut gent que ha estat enjuiciada. A lo millor ha sigut absolta, però altra inclús ha sigut condemnada. Sí, sí, per un Twitter tu pots manifestar un delicte d'odi. Tu pots, amb el contingut del Twitter de la teva idea, pots estar dient que un col·lectiu ha de ser massacrat, un col·lectiu no té dret a...
I llavors és quan la llibertat d'expressió no és vàlida, diguéssim. Quan...
És el límit a la llibertat d'expressió. És a dir, quan tu estàs front a un col·lectiu social, estàs generant odi. Això és una limitació bàsica.
Per tant, el delicte d'odi seria el límit en aquesta llibertat d'expressió.
Blanco i en botella, exactament.
Uh-huh. Però clar, el delicte d'odi és com a vegades alguns delictes, no? És una mica relatiu, perquè tu pots tenir la sensació que no estàs exposant un delicte d'odi perquè tu estàs mirant des d'un punt de vista més fins i tot en broma, amb ironia, i es pot interpretar com un delicte d'odi.
La ironia, el sarcasme, és una, diguem-ne, és un factor de correcció a que puguin condenar o puguin enjuiciar per un delicte d'odi, efectivament. Dir qualsevol idea en un to irònic o hiperbòlic per manifestar, a lo millor per manifestar el sentit contrari, o per la ironia serveix per això, la intel·ligència de la ironia serveix per això, perquè sembla que està dient una cosa quan està dient completament la contrària, o tindre un to mordaç, d'acord? Sarcàstic. Això és un factor de correcció a l'hora que puguin condenar-te, d'acord? Però el que jo també volia dir és que el delicte d'odi és un delicte molt recent, molt nou, i també els tribunals han d'adaptar-se i generar una jurisprudència clara. Això sempre passa quan un codi penal entra un delicte nou o un delicte que no té una tradició, el delicte d'homicidi, tothom sap que és homicidi i és un delicte que té una base ja històrica. Ara bé, el delicte d'odi, aquesta nova confluència, què ocorreix? Que els tribunals han d'adaptar-se també a configurar-lo jurisprudencialment. La llei és un test, però després n'hi ha que interpretar-lo. I això és veritat que a vegades sembla que es va una mica endarrere, sembla que es va una mica endavant. I això al final els tribunals, el Tribunal Europeu de Drets Humans, ha dit que no és un delicte d'odi quan busques la proporcionalitat en la crítica, d'acord? És un element, o que no es tracredeix el delicte d'odi quan fas una crítica no a un col·lectiu, sinó a una persona determinada, amb un ús polític de la crítica. Per exemple, la monarquia. Quan es crema la foto del rei, no s'està criticant, no s'està odiant el rei, sinó criticant, pues, per exemple, s'està criticant una forma política o a un govern que no dona l'abast que a lo millor la gent, el que crema la foto, vol projectar aquesta idea o aquest pensament de crítica.
Clar, però, per exemple, en el cas de les fotografies del rei hi ha hagut una correcció que ha vingut de fora, no? A l'estat espanyol hi havia hagut una sentència i des del Tribunal Europeu, si no m'erro, se l'ha corregit.
Però mira, el Tribunal Constitucional és veritat que va condemnar dient que es tractava d'un delicte d'odi. O va refermar la sentència del Suprem perquè, o de l'Audiència Nacional perquè era un delicte d'odi. Però aquesta votació dels magistrats del Constitucional, quatre van fer un vot, van separar-se de la línia de la sentència de condemna, quatre dels magistrats. I després el que ha dit el Tribunal Europeu de Drets Humans és que no col·lisionava amb el delicte d'odi, perquè el pensament de la persona quan cremava, o la idea de l'acte de crema de la fotografia, no era odiar el rei, sinó projectar una idea de crítica a un sistema polític, que és la monarquia. I això, en democràcia, pondera, és més important, amb el judici de ponderació, és més important poder criticar una forma de govern que el que sembla que és que tu dies un rei. Aquest queda per sota. I, en canvi, el nostre Tribunal Constitucional, ja dic, amb quatre vots reservats, d'acord, va dir que no, que ponderava el delicte d'odi. I això, doncs, té una correcció. A partir d'ara, podrem, gràcies al Tribunal Europeu de Drets Humans, podrem interpretar millor l'article del Codi Penal que parla de delicte d'odi o d'enertecimiento del terrorisme, el que sigui.
Però, clar, també hi ha casos concrets, que parlava Amnistia Internacional recentment, el raper Pablo Hasél, el raper Baltònic o fins i tot el sabadellenc Elgio, que ens agafa doncs, de més a prop. Les seves lletres s'haurien d'emparar en la llibertat d'expressió? Òbviament, al seu parer, eh?
Al meu parer, sí. D'acord? El que passa que torno a la meva nota de premsa o al que nosaltres pensem quan defensem la llibertat d'expressió. Que les lletres siguin ofensives i que no siguin constructives, pues és una crítica que nosaltres mateixos podem fer. Però que la dignitat la perd la persona que no construeix el projecte ètic de la democràcia. Aquest és el nostre posicionament. És a dir, que la llibertat d'expressió ha de ser extensiva en democràcia, per suposat, però donem-li una mica de qualitat a aquesta llibertat d'expressió, que serveixi per construir un projecte de convivència, de tolerància. La tolerància, etimològicament o històricament, és suportar el pensament d'una persona que està equivocada. Aquesta és la idea de tolerància. Quan una persona diu el que a tu sembla bé, no has de ser tolerant, perquè ja et sembla bé. Ara bé, és, encara que l'altre tingui una idea diferent a la teva i tu entenguis que està equivocat, el toleres. Aquest principi de tolerància és el que també hauria de servir per a llibertat d'expressió, per manifestacions i per tolerar, pues això, que la persona, encara que sigui de mal gust, puguin expressar el seu malestar amb aquesta societat o a la injustícia que ell veu en aquesta societat, manifestar-la d'una forma poètica, d'una forma artística, encara que a nosaltres la cançó o la lletra de la cançó no ens agradi. Això és.
Però clar, un delicte d'odi darrere d'aquesta lletra de les cançons no li veus?
Jo personalment no li veig, d'acord? Ara bé, si aquesta lletra de la cançó denigrés a un col·lectiu o es fiqués amb la forma de pensar d'una altra persona o volgués arrasar amb els pobres, no amb la pobresa, sinó amb els pobres, doncs això sí que seria una ingerència amb el col·lectiu. Bueno, el que diu el dictador, és a dir, sense una coherència o sense una racionalitat, ficar-te o abusar de la teva dret d'expressió per denigrar un altre pensament o un altre col·lectiu humà. Jo crec que això és el dictador.
A dia d'avui, per tant, òbviament el teu parell i amb el que treballes dia a dia i amb el que veieu des d'aquesta comissió de defensa dels drets humans del Col·legi d'Advocats, la llibertat d'expressió està en tela de judici a l'Estat espanyol?
Clar, sí, clar que sí. És que tenim... És que si per alguna cosa serveix tot el conflicte polític i social que tenim, és perquè regenerar la democràcia i per fer... Allò que no te mata es fa més fort. I en aquest moment de crisi el que hem d'intentar és treure lectures positives. Qualsevol moviment que està ara mateix en solfa i ara mateix que tothom coneixem, això servirà perquè també en altres situacions sapiguem com hem de manifestar-lo, com hem de projectar una idea, la solidesa, buscar consens, buscar majories, apujar-se en tindre una raó de majoritària. Amb això aprendrem tothom. És que ara sembla que amb el conflicte polític, diguem-ne que los árboles no nos dejan ver el bosque, però és important que s'està aconseguint canals de llibertat o canals de reivindicació i això s'està construint una forma de fer política des de la gent. És a dir, que els polítics han de tindre també en consideració el pensament de la gent. Això és molt important, això és molt potent i això servirà per qualsevol reivindicació i qualsevol idea. Buscar consensos i, sobretot, tindre en compte el pensament de la gent.
I mentre aquesta llibertat d'expressió està en tela de judici, què és el que s'ha de fer des de la societat o des de la legislació per intentar garantir-la d'alguna manera?
No tindrà por. I això és l'objecte de la nota, de la nostra nota de premsa, és efectivament aquest. És a dir, detectem que n'hi ha una convulsió sobre el dret d'expressió i diem-ne, el dret d'expressió és un pilar bàsic de la democràcia, d'on ve, l'origen que té, i hem de protegir-lo. I també té una finalitat, i això era l'objecte de la nota de premsa. D'on ve la llibertat d'expressió, que pot estar, això que deia jo, furgar, és a dir, menjar-te d'una forma sutil, generar una por perquè la gent tingui una autocensura perquè té por. Tot això hem de posar-lo en solfa, hem de posar-lo clarament amb una transparència evident i dir, ojo, que és que la llibertat d'expressió té un sentit i ha d'anar, i sobretot també una lectura positiva en el sentit que ha d'anar a un determinat objectiu, que és contributiva a un projecte de democràcia, viure millor en democràcia, entendre millor a l'altre per construir.
Quin paper hi juga en tot plegat la llei Mordassa en aquesta tela de judici de la llibertat d'expressió?
És una arma. La llei Mordassa es va aprovar al març de 2015. D'acord? Amb una majoria absoluta d'un govern que tenia un color. És que això també, hem de mirar-ho també en un sentit tècnic, és a dir, un govern té una majoria absoluta en un moment determinat i pot regular perquè té el govern i perquè té un respald del Parlament, majoria, i té una idea de política i la gent li ha donat un recolzament i li han donat una idea i ha fet una llei. D'acord? Però quan canvia els consensos socials o quan la gent entén que han de canviar aquesta llei o aquesta forma de legislar, pues de baix a dalt es genera un moviment per dir aquesta llei va en contra, per exemple, de la llibertat d'expressió o ataca la poder sortir, associar-se, poder sortir al carrer i manifestar-se, pues la gent genera aquesta consciència de que aquesta llei pot canviar. L'exemple típic el tenim ara amb el tema de la dona, el del 8 de març, com el col·lectiu de les dones estan generant una consciència de que normes jurídiques s'han de canviar perquè no reflexen el que és la societat. I això està venint de baix, del col·lectiu de les dones. Estan generant aquesta reacció. Això és la política. És que la política és també que la gent participi i generi. No n'hi ha pitjor inutilitat que criticar els polítics però no participar en fer un canvi. És un pas, que és un clip que hem de donar, per suposat, amb educació. Als centres escolars és molt important amb la llengua que es dona l'educació. És molt important, hi ha un debat molt important i és veritat. Però igual d'important és que la persona aprengui a pensar, aprengui els seus valors com ciutadà d'una democràcia. I això també és essencial, que aprenent això, que jo quan opino i un col·lectiu opina com jo, tenim el dret d'intentar canviar lleis amb la nostra opinió, expressant el nostre pensament. Això és viure en democràcia.
Per tant, la llei Mordassa és una eina indispensable per anar en contra de la llibertat d'expressió?
Segons com s'interpreti. I per això tenim el tribunal. És a dir, primer, n'hi ha un debat parlamentari. Quan més consensos tingui una llei, quan més enmiendes tingui una llei, més democràtica és, perquè si n'hi ha un color polític en un moment determinat, pues tindrà el seu parer, aquesta llei tindrà el seu parer o la seva forma de veure el món. Ara bé, si aquesta llei s'està veient que s'està fent un ús per generar una por, per exemple, el moviment de la PA, d'acord? Aquest moviment de la PA, la llei Mordassa ha tingut una reacció a com s'han configurat formes de protesta.
Els escratxes, per exemple.
Efectivament.
No?
És una reacció. Ara bé, si n'hi ha un consens majoritari de que si n'hi ha un consens de que la gent ha de manifestar-se inclús en aquest punt de que significa un polític, i n'hi ha un consens de que això no és un delicte, sinó que és una forma de protest. Home, sempre que no hi hagi violència, això és inevitable. Tu pots cridar algú perquè és un polític i cridar-li que no està fent bé les coses o el teu pare no està fent bé les coses sense una violència. Aquesta seria la frontera, d'acord? Però si entenem que això limita la forma de manifestar una crítica al poder o al govern, efectivament, la llei Mordassa ha de canviar-se. A lo millor ha d'existir una llei de protecció ciutadana, però que s'interpreti i que la lletra d'aquesta llei estigui en el marc de joc d'una democràcia participativa i plural. Aquest és el camp de joc. I tota norma que fem i tota norma que interpretem els tribunals han de saber que estem en un estat de dret democràtic i de social.
Per acabar, només una altra pregunta que li volia fer. Els casos de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, tenen a veure alguna cosa amb la llibertat d'expressió?
Diré dues coses. La primera, si algo ha demostrat el procés, si algo ha demostrat és que estem en llibertat d'expressió, perquè ha tingut una màxima expressió. El punt on, per exemple, l'1 d'octubre, quan la gent anava a votar, si s'hagués entès, si no s'hagués entès com una participació o un canvi polític, que jurídicament no podia ser en aquell moment un canvi polític, d'acord? Ara bé, si s'hagués entès com una manifestació de la llibertat d'expressió, no hagués, al meu parer, no hagués hagut cap problema entenent-lo com una manifestació del dret d'expressió, de la gent, de participació política.
Però si no es va entendre.
No es va entendre, sí.
Per cap de les dues bandes?
Això ja és que saps què passa, que em poses en un posicionament que és complicat, perquè jo no em represento a mi mateix, represento un col·lectiu i és complicat. Però la lectura és, si es va entendre, si s'entén el procés com una manifestació de llibertat d'expressió política, o s'entén d'una altra forma. I així, segons com entenen aquesta naturalesa d'aquest moviment, entendrem el que està passant o no entendrem el que està passant a les persones que estan a la presó.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Miguel Sánchez, president de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Sabadell. Gràcies. Moltes i que tingui un bon dia.
Gràcies a vostès.